El matí de Ràdio Sabadell. L'alegria de viure.
I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and
ja tenim l'alegria de viure dintre de l'estudi, que no és altre que el Josep Alavedra. Bon dia, Josep.
Què tal, Pau? Com estem?
Mira, moltes ganes tenia de tornar a compartir aquesta estoneta de ràdio, que sempre és un plaer tenir davant del micròfon.
I a més, amb aquest dia solejat, no plou...
Espera't, que ens estan dient que la cosa...
Sí, evolucionarà.
Que ja tocaria, d'altra banda, no?, que es vagi coent una de bona, però...
Fa falta, eh? I res, esperant també la Setmana Santa, i anem en camí... Bueno, primer Sant Josep.
Això, que no fa. La crema...
Crema, tot això.
M'agrada, perquè tu aquestes coses les tens ben... Tens el calendari al cap.
El calendari al cap, i després això, Rams, Diumenge de Rams, i després, doncs, Pasqua.
I vigilar de no fer Pasqua abans de Rams.
Ah, exacte, m'ho has tret de la boca, eh? Tot això, fantàstic. I res, avui també amb una convidada, com sempre, molt especial. Una convidada, doncs, fantàstica. Mira, la nostra convidada d'avui utilitza la imaginació, eh? És allò, diguéssim, l'imaginació, el poder, que deien els francesos, del maig del 68 i abans. I amb aquesta imaginació, doncs, construeix això, narracions, identitats, I d'una manera, sobretot, visual, doncs ens comunica idees i això ho fa mitjançant dibuixos, imatges i altres coses, no? Li agrada molt dibuixar, Dibuix, magisteri, art... I família, Són, jo diria que, bueno, ell ens ho explicarà, són part, doncs, del seu tarannà i aquest somriure, no, Pau? Que ara no la presentem,
ajuda,
però aquest somriure que ajuda molt,
somriure.
No? I res, que totes aquestes coses formen part del seu projecte vital i que fa extensiu a totes les persones que l'envolten, aquest dibuix, aquesta imaginació.
Doncs
la nostra
vinga.
Convidada.
M'agradaria molt també que puguem escoltar, de l'última vegada que vas portar-nos l'alegria de viure, que escoltem, crec que va ser la Jessica Neukelman, oi?
Ah, exacte.
Qui va fer la recomanació de la nostra convidada d'avui, de l'alegria de viure.
Doncs la veritat és que jo recomanaria a una amiga, il·lustradora, editora, dibuixadora, oi, fa de tot, la Sílvia Murilla. La Sílvia Murilla, doncs, és amb qui hem col·laborat, amb el David, sí. El David amb ella i després com a Llengua Ferits, hem tret uns quants llibres, i és una persona meravellosa, fantàstica, rica, i fa moltes coses, i és sabadellenca des de fa ja potser un parell d'anys o així, i per tant, doncs, se sent també molt d'aquí, i fa moltes coses per la llengua i per la cultura, aquí i fora de Sabadell.
Molt bé.
I ens l'estimem molt.
Nothing can eat. Sílvia Murilla, benvinguda.
Molt bon dia i moltes gràcies. Home, aquesta presentació, mare,
home,
ja estic vermella com a micròfon.
Fantàstica, bueno, fantàstica.
Tranquil·la, perquè el color corporatiu de Ràdio Sabadell és el vermell, sí, o sigui que ens hi va molt bé tot plegat.
Quedarem tots d'un roig encès, tots,
exacte,
així, tots vermells.
Exacte, amb passió.
Doncs res, Pau, què et sembla? Comencem, doncs, per l'inici.
Vinga, no? Va, què li preguntaries primer?
Doncs va, on vas néixer?
A Barcelona.
Bueno, ningú és perfecte.
Bueno,
oh, perdó.
La nostra platja.
La nostra platja.
Algo nostre té, la nostra platja, va.
La nostra
vinga.
Platja, va.
Pare, mare, tots a Barcelona.
Tots a Barcelona.
Sí.
I germans, germanes...
Soc la mitjana de tres germans. Aleshores, bé, amb la meva germana gran ens portem 11 mesos, per tant, hem sigut com bessones, gairebé.
Sí, no?
Jo sempre he viscut amb gent. És a dir, el procés de viure sola no l'he viscut mai, perquè la meva vida sempre s'ha encadenat amb gent i, per tant, des de la meva germana sempre hem estat juntes, el meu germà és una miqueta més petit, però sí, és la mitjana dels tres i sempre molt bona relació.
Zona o barri de Barcelona?
De?
On veu barri. Néixer i
on
créixer?
Néix, a Balmes, a carrer Balmes vam néixer, i créixer a Cerdanyola.
Ah, sí. Ja estaves cap a...
Sí, jo m'anava apropant cap a Sabadell, però ho he fet d'una manera delicada. Aleshores, no, ben nascut a Barcelona, el que passa, vivint a Cerdanyola, anant a l'escola a Cerdanyola i tot, però tota la vida, família, amics, metges, tot, sempre cap a Barcelona.
I... Així és de petita i anaves a col·le, anaves a l'escola, anaves a Cerdanyola?
Sí.
Sí, vivíeu a Barcelona?
A Cerdanyola.
Cerdanyola.
Anava a l'escola de Cerdanyola i sí que tens uns quants amics, però tot el que és ja la part social i la vida en si, tot a Barcelona.
Baixaves, no? Allò que es diu...
Sí, baixava. Jo baixava a Barcelona, sí.
Renfe, Catalans...
Autobús de línia.
Autobús de línia, és veritat, Catalans no hi ha.
Clar, anàvem a Fabri Puig, aleshores, no, hi ha la Renfe, anàvem a Fabri Puig, aleshores és metro, i per tant, des de molt jovenets a casa ens hem espavilat per poder baixar sempre sols i moure'ns sols, no? Que potser ara costa molt de que el jovent els veus massa petits, no? Que es maneguin sí, sols amb el metro, quan no estem acostumats.
I tanallats per la por de que passi qualsevol cosa i no sé què.
Sí, doncs, sí, no, bé, així és que jo crec que amb 13-14 anys ja baixàvem soles a Barcelona, però clar, sí que és veritat que la coneixença de la ciutat la teníem. I clar, el saber-se moure, això ajuda molt, també.
A més, allò Balmes, no?, que fa aquella baixada, sí, el carrer Balmes, que baixa cap al centre.
Et cau una bala d'aquelles de vidre i la vas a buscar a la platja, ja.
Sí, sí, va sola, eh? Va sola,
però,
va sola.
Sí, sobretot molt centrat a Gràcia, no?, Torrent de l'Olla, que és on hi ha més la família, les Ceps, Torrent de l'Olla, Gràcia, i després al cantó de la Mare, tot és més poble sec, no?, al carrer Vallhonrat, molt a prop d'en Joan Manuel Serrat,
home,
la Mare,
bé,
vull
no?
dir que sí, sí.
Una bona... Sí, sí. I l'escola, què tal?
L'escola, bé, realment és la meva... és a dir, jo treballo a l'escola on havia estudiat, coses de la vida, és a dir, no m'ho hagués pensat mai, també us ho dic, perquè jo de manera de ser, de manera de treballar en el món de l'educació, sempre he tirat molt cap a les escoles unitàries, que són aquelles escoles que treballes doncs, en una mateixa classe i tens diferents edats. No? Aleshores, sempre m'havia enfocat molt cap allà i inclús vaig estar a les escoles Bressola de Perpinyà uns mesos treballant-hi. Però la vida em va portar, doncs, quan comences a buscar feina de mestre, doncs clar, comences a enviar currículums i l'escola on havies anat sempre, doncs, bueno, es veu que vaig deixar bon record i vam dir, doncs som-hi. I comences, i la vida i la mobilitat que té una escola és tan gran, perquè ara falta un mestre, ara falta un altre, ara no sé què. Hi ha tanta mobilitat que no t'ho esperes, és a dir, els dies... bueno, vas fent de tot i hi ha un moment doncs, que ja estàs immersa en aquesta escola i caram, 26 anys que hi porto, o sigui que, ja,
però això ja ho portaves de petita, la vocació diguéssim de mestre, ja ho havies vist a casa?
Què o... va, què no? va, jo soc de les com... bueno, jo sé, una cosa que tenia molt clara perdoneu, era que a mi m'agrada molt dibuixar, sempre ha sigut la meva expressió.
Val.
Però ser mestre ni molt menys. I aleshores, doncs bé, no va ser fins als potser 19 o 20 anys que, jo us diré, dalt d'un autobús camí cap a Barcelona, anava amb ma germana, portava una bossa d'esports i havia construït una ciutat amb oueres amb les oueres dels ous.
Sí.
Havia construït
sí,
una ciutat sí, sí, de ciment. I aquella bossa suava, a més, estava bé. Jo me n'anava cap a l'escola Massana, que vaig estar fent uns mesos allà un curs, i allà, en aquell moment, amb aquella bossa que suava, que eren ciutats fetes d'ous de ciment, l'última fila de l'autobús, allà al darrere, que botes molt, allà vaig dir, saps què? Em sembla que a mi el que m'agrada seria potser ensenyar, no? O poder fer coses més plàstiques, més artístiques.
La ciutat de ciment, ensenyar.
La ciutat de ciment, exacte.
La ciutat de ciment,
anem
com
a posar-hi
no?
color, perquè era de ciment i gris, clar, era molt lleig, anem a posar-hi color, i potser, jo sempre dic, en aquell moment jo crec que vaig pensar... crec que he de ser mestra, és el que m'agradaria fer, no? Poder ensenyar sempre en aquesta part més plàstica, no? Que és al final és el que em mou.
Però el dibuix ja el portaves, el dibuix ja dibuixaves de petita.
Sí, sí, sempre, sempre. Dibuixar, però a més és la meva finestra, és la meva teràpia, és tot, no? I des de molt petitona. Molt.
Però petita que són, no? 5, 6 anys...
Jo crec que quan vaig descobrir un paper i un llapis ja m'hi vaig posar. Si es vol dir un dibuix o no, però sí, sí, de sempre.
Sílvia, escolta això.
És la vuitena de Mahler. És el tros final, pràcticament. Els últims 21 minuts. És l'explosió màxima d'un cor i és com una pujada al cel, és com un ball d'àngels i emociona. Emociona i tot.
Què et diu? Què et diu? Quan et porta?
Em porta a casa, em porta a la mare i, bueno, jo crec que també és la peça preferida de la meva mare I jo estic molt emmarada i molt emparada, perquè tinc la sort de tenir uns pares que ens han estimat i ens estimen. Afortunadament encara els tenen amb nosaltres. Justament ahir el pare va fer 80 anys. I aleshores...
Enhorabona, eh? Carai!
I aleshores, doncs, és la màxima expressió. És un lligam que tinc amb ells, amb aquesta vuitena de Mahler, no? L'he viscut en directe, a més, fa molts anys.
Sí?
A l'Auditori, sí. A l'Auditori de Barcelona. Estàvem a dalt de tot, al Galliner, allà on l'entrada és més barata, però tant és, perquè el so que t'arriba és magnífic. I és entrar amb una ansietat tremenda i acabar plorant, baixar tots els pisos d'allà a l'Auditori, amb ulleres de sol, amb unes llàgrimes que et cauen. Sempre acabo molt emocionada, eh? És a dir, ara no es veu, però tinc aquí una mullena aquí al costat. Doncs és això, és magnífica.
Mahler.
Els pares a què es dedicaven?
El meu pare és químic i la mare és mestressa de casa. Aleshores, doncs, sí que han sigut unes persones molt cultes, que ens han transmès en els fills amb la passió per la música, sobretot clàssica, però és a dir, us diria la música en general, no? Moltes vegades a mi em deien, com pot ser, amb l'edat que tens, clar, això m'ho deien de més jove, que coneguis peces de música dels anys 40, dels anys 50, diu, no, els pares ens ho han transmès. Després, la passió pels llibres, la passió de la lectura, la passió de l'art. El pare sempre ens portava els diumenges, doncs això, sabíem que teníem el museu el diumenge, després acabàvem a una de les places de Gràcia, que no sé si avui dia encara ho fan, doncs que feien concerts de blues. I aleshores sempre acabàvem allà, no? I sabies que quan anaves el diumenge amb el pare, ell se n'anava, llavors, qui ve, qui s'apunta? Som-hi. I quan anaves allà, doncs, feies un museu, ens portava a veure coses, i de poc una vegada acabàvem en aquella plaça, escoltàvem blues, i bueno, sempre ens han anat, és a dir, ens han cultivat molt, no?, els tres germans.
La importància, no?, la importància d'això de...
Molt, sí.
Perquè diuen que amb els nens, tu, que treballes amb això, és clar, el que es fa abans dels, per dir-ho d'alguna manera, abans dels 7 anys és el que et marca, no?, dic 7, com poden ser altra edat, no? Però...
Mira, al final, ja no és una edat concreta, sinó és el fet de que tot allò que els hi pots donar als nanos, inclús de ben petits,
encara que
siguin petits, ells van, capten, ells mengen el món, no?, d'alguna manera, tenen curiositat, és a dir, quan neixen, el primer que fan o intenten fer és obrir els ulls, no? Aleshores, és important que els hi vas oferint, que els hi vas ensenyant, que no vol dir que al final els hi acabi agradant o no, però almenys, jo sempre dic, la vida és un tastet de coses, i poder fer que els nanos tastin...
I això que d'alguna manera, doncs, ho hagin viscut o hagin tingut una primera mirada.
Exacte, és a dir, els pares jo crec que ells ens oferien això, i arriba una edat, lògica, que ja no et diuen si vols venir o no vols venir. Si hi vas és perquè ja t'agrada.
I
aleshores hi acompanyes. Quan són petits potser t'estiraran una miqueta més. Però...
Clar. El que passa és que tu que tens un peu a cada banda, per molt que el nano o nana a l'escola tiri, si a casa no hi ha una mica aquest ambient, suport, digue-li com vulguis, de donar aquesta visibilitat a la cultura... Això...
És més dificultós,
clar, pots,
no?
Pots funcionar igual o és més difícil?
Mira, si és un nano que tira, normalment té curiositat. I aleshores, moltes vegades, i més avui dia, que tenen moltes maneres de buscar informació i de viure-la, ja sabran trobar les maneres, no? Si és un nano que tira, és un nano que l'escola està alerta, ja està atent. Sí que és veritat que els entorns compten i cada nen porta una motxilla que determina una miqueta a vegades de com va aquella motxilla, del que farà o de com ho viurà les coses, no? I sí, és a dir, clar, sempre es diu, doncs, que de ben petits se'ls ha de parlar com toca, és a dir, que no, moltes vegades les famílies no, és a dir, ai, que els hi parlen en petitó, perquè són petitons, tot és petitó, no, les persones se'ls ha de parlar com toca, encara que siguin petits. I després, bueno, tu vas oferint cosetes, no? El que passa que, bé, hi ha tot aquest món avui dia, doncs, que a nivell social, des de les tabletes, des dels ordinadors, tots els programes, els mòbils, tot, no? Jo sempre dic, mira, els meus fills, no, quan eren petits no hi havia mòbils, i quan anaves als restaurants podíem anar tot arreu. Això sí, també els has d'ensenyar en els llocs, no? I els has de dir, doncs, mira, ara estarem al restaurant i quiet aquí a la cadira, encara que et costi, si et costa, busca les maneres per no molestar els altres. Avui dia el que et costa, posen un mòbil i si estan allà, no? S'ha d'educar, és a dir, s'ha d'ensenyar, i a vegades penses, després de tots aquests anys, penses, potser també l'escola de pares també és molt important, no? S'ha d'ensenyar a vegades a ser pare. No, no hi ha cap llibre que ens ho digui com ha de ser, per molt que s'escriguin, perquè són com els embarassos. Cada embaràs és propi, únic i personal.
I intransferible, no?
Intransferible. I cada moment de ser pare i mare és únic i clar, compta molt l'entorn, com ho vius, com estàs, què has rebut tu, no? Jo sempre, quan veig alguna criatura que pateix, sempre penso, a veure, anem a mirar els pares, i a vegades dius, ai... I pensa, un moment, aquests pares, què han rebut ells, no?, per a vegades poder actuar de tal manera? S'ha de mirar moltes vegades molt la línia d'una persona, no? I és el que...
Encantadora,
sí. Després el tornem a estirar, sí, aquest fil, sí, però ara, com que ja hem tret a passejar,
sí, la família,
ara vull que escoltem els amics.
Sílvia, hola, què fas tu per aquí? Fa relativament poc que vius a Sabadell i ja et coneixen, saben que t'hi deixes la pell. Escolta, que m'hauria encantat trucar-te i poder parlar amb tu en directe, però... És un dia entre setmana que em toca anar a treballar, a deixar-me la pell, jo també. Ai, no sé pas què dir de tu que no sàpigues. Pues, que ets una gran amiga, una molt bona amiga, que t'estimo. Una artistassa i una marassa i una mestra com n'hi ha poques. Que vius amb tanta passió i amb tanta energia... Ai, aquesta energia teva que no et deixa descansar, que no et deixa dormir. Ai, fas patir una mica, eh? Una micona. Ho saps que fas patir una mica a les persones que t'estimem. Però bé, ets admirable, sincerament. Imparable, admirable. En fi... Sempre encarant la vida amb un somriure, amb traços i paraules. Més bonic, oi? No podia ser. Sílvia, un petó enorme. Espero veure't aviat i desitjo que estiguis passant una molt bona estona, que de ben segur que em podràs treure molts dibuixos. Un petó immens. Adéu, guapíssima.
Qui és?
La Núria. Yeah,
exacte,
la Núria, exacte. Noguera.
Sí, sí.
Ah, quina il·lusió. Sí.
I com us vau conèixer?
A la universitat.
Sí?
Sí, la Núria també és mestra. Ens vam conèixer primer de magisteri, allà a l'Autònoma.
A l'Autònoma vas fer?
Sí, 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 l'Autònoma. I digues.
No.
I aleshores doncs, són d'aquelles amistats doncs, que s'han anat enriquint i s'han anat fent grans i s'han anat omplint de dibuixos, de música, perquè a més ella també és molt artista, eh? Ella escriu, és escriptora i també compagina i també té una vida interessant. I aleshores, doncs bé, hem anat vivint i vivim encara. I
fantàstic.
Aleshores el trobar-nos, clar, és una estima doncs, que és... sobresurt.
I des d'allà, des de l'escola, que és fantàstica l'escola de mestres d'EGB de l'Autònoma, eh?
Sí,
és molt potent.
Magisteri.
Que allà tenim un amic, malauradament traspassat, qui va estar molts anys, no sé si l'havies tingut de professor en Botei.
Jaume Botei.
No.
Havia estat mestre allà, havia estat
ara,
un dels
mestres. Ara d'entrada, no.
Un record, és que m'ha fet pensar sí, en ell, sí, que sí. Era molt potent. Sí, sí,
doncs
sí.
No. Jo no em sona.
Sí.
Però bé, sí que és un bon lloc de... Jo vaig viure...
Vas disfrutar-ho.
Jo allò que diuen, si tinguessis una màquina del temps i haguessis de tornar enrere, jo ho tinc claríssim. Jo me'n vaig directe, a més a tercer de magisteri. És a dir, primer i segon, estupendo, eh? Però tercer de magisteri va ser...
Vas disfrutar.
Per què?
Ui, per moltes coses. A més, clar, tens afiançada molt més les amistats, no? Aquesta, la colla de mestres, i que avui dia encara som quatre mestres, que som les amigues. I aleshores, i després, clar, bueno, fas el viatge a final de carrera, fas les pràctiques...
On va anar?
A Tunísia.
Caram!
Sí, entre cabells, no? Sorres i pedres rosetes, i amb els d'educació física, a més a més.
Sí?
Perquè jo soc mestra d'educació infantil,
sí.
I I aleshores, a l'hora de programar el viatge, doncs bé, no ho tenien clar, què fem, què no fem, i aleshores, doncs bé, no vaig conèixer a un dels nois que organitzaven el viatge de final de carrera, i aleshores, doncs, van dir, escolta, si us hi voleu apuntar, dic, i tant, som-hi cap a Tunísia. I també sí, vaig tenir la possibilitat, doncs, això, de conèixer les Bressoles, amb l'Enric Larreula i amb el Joan Pere Levian, que són en aquell moment el president de les Bressoles, i l'Enric Larreula des de la Magisteri ens ho va oferir per poder anar, vam començar a fer pràctiques allà, i...
Va obrir tot un món, tot un món.
Sí, sí, sí.
Allà... Això lliga amb el que deies, de Perpinyà...
Sí,
Perpinyà.
I allà és on descobreixo realment la part unitària, l'escola rural i tot. I jo m'hagués anat a treballar a la Cerdanya, amb escoles rurals, petites... I en
de mestre
canvi...
rural.
Sí, 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 sí. La part unitària. A mi m'agrada molt, és a dir, una de les coses que m'apassiono és quan tinc, per exemple, diferents edats i monto les aules amb diferents coses, no? És a dir, jo puc anar explicant una sola matèria, però en el moment en què barrejo aquesta diversitat i aquesta capacitat d'anar canviant de fer coses, és el que... Bueno, em dona vidilla, em dona vida.
Però això ets tu que fas l'esforç d'anar servint a cada alumne el que necessita pel seu nivell? O és que d'una cosa col·lectiva, encara que tinguin diferents edats, tots en poden extreure el que necessiten?
Mira, l'hora del que és el... Clar, en una escola unitària sí que tens, com tots, segueixes un currículum, i la riquesa que tens és que moltes vegades pots crear activitats on els nanos més grans ajuden els petits, o de vegades la riquesa dels petits, encara que no ho sembli, també ajuda els grans. I els del mig, els mitjans. Sempre parlo de tres edats. Avui dia, segons les escoles, a vegades hi ha tot aquest treball de projectes, no? On doncs, es poden donar diferents tasques, hi ha tot el que és el treball de cooperatiu, etc. I en una sola matèria pots donar diferents tasques, però també fa molt, a vegades depèn de com un treballa, no? Cada mestre, cada maestrillo té el seu librillo, que
brillo,
diuen, no?
Sí, sí, sí.
Doncs, clar, cada mestre fa les seves classes una miqueta pintades com ell creu, i aleshores, i amb les seves capacitats, i com ell gestiona millor, no? En el meu cas, també, per les matèries que dono i tot, doncs sempre m'agrada a mi diversificar i treballar molt, tocar moltes coses, no?
I una cosa, la diferència d'edat pot ser molta, així és quan parles d'escola unitària?
No, normalment és va per etapes. És
per
a dir,
etapes.
Clar, en el meu cas jo sóc mestre d'infantil i sempre parlo de l'unitari com a I3, I4 i I5.
Val.
Segurament, si en el treball de la primària poden tancar un cicle, primer i segon. Clar, les escoles unitàries d'avui dia depèn molt de l'alumnat que tinguin,
clar,
de les ràtios, no? I, lògicament, són unes escoles petites, de rurals, doncs bé, també van desapareixent.
O sigui, Tunísia, i després de Tunísia, després del viatge d'això de final de carrera, després vens a... Què fas? Te'n vas aquí o...?
No, aleshores començo a treballar.
Ja...
A Cerdanyola.
Ja directament a l'escola.
Sí, 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 aleshores, i sempre, aleshores, bueno, m'introdueixo també a l'Ateneu de Cerdanyola, a la part de l'Associació d'Artistes Plàstics, i anem fent coses, i bé, i sempre he anat intentant, doncs, treballant, no?, compaginar tot el que és el món de l'educació amb l'art, no?, perquè al final és la meva passió.
Amb l'art que ja portaves, això que dèiem, que recuperem això, que ja de petita dibuixaves,
sí,
no?, dibuixaves. A Tunísia vas dibuixar, també?
A Tunísia vaig dibuixar, jo crec que no tenia temps a Tunísia de dibuixar.
Estava tot el dia de...
Hi havia
altres... celebrar l'acabament, no?
Jo feia fotografies, feia molta fotografia. No, m'agrada molt, també. Sí,
també.
Sí, sí, sí. Jo, una de les coses que m'ha salvat els mòbils i els carrets digitals, diguem-ne, és poder fer fotos arreu,
clar,
no?
No haver de revelar 50 carrets.
Jo recordo de fer viatges, de comptar, només me'n queda un carret, me'n queden tants dies, m'havia d'anar racionant les fotos.
Això era terrible, eh?
Tercera foto i última, avui.
Sí, sí, sí.
I clar, tu tires i no veus, no? Sí que és veritat que tenia després les càmeres aquells que vas veient, però... I després tenia un cost, el revelat.
Clar. I tant. I però bueno, també hi havia la sorpresa perquè en el fons no sabies com havia quedat la fotografia.
Sí,
clar,
sí,
llavors
sí,
hi havia la il·lusió... Sí. De quan anaves a buscar...
Sí, sí, aquest misteri ja, tururut. Escolta una cosa que ha dit
Digue'm.
La Núria.
Sí.
Dormies de covards o què passa? Aviam.
No, no, no. Soc persona de dormir poc. I a més, avui dia, i encara avui, en poquetes hores jo ja treballo, ja en tinc prou. Soc matinera i soc nocturna. Aleshores em queden només, 4 hores. 5.
Bueno, si són ja per descansar,
sí,
ben empleades.
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc estimar-la, que encara hi ha combat. Company, si coneixeu...
Una lluna blanca que la Sílvia Morilla la veu bastant encara desperta, eh? Però bueno, per això està amb els seus combats. On et porta el Lluís Llach?
El Lluís Llach em porta l'adolescència i fins al dia d'avui.
Abril del 74, no?
Sí, abril del 74, amor particular, tendresa, un núvol blanc, Palestina, em porta els concerts al Palau de la Música, al Galliner, amb les meves cosines picant a terra perquè volíem repetir la cançó. Em porta... Bé, en Llach és, em porta també els pares, no? Els pares ens van connectar amb el Llach, amb el Lluís Llach, amb el Serrat també, però sobretot amb el Llach, i em porta, per exemple, a moments amb ma germana, no? d'imitar que fem un concert o estar allà les dues assegudes a terra i cantant les cançons.
Les cançons del Llach, no?
Sí. El Llach és...
Tocant guitarra, també?
L'Anna, la germana.
La teva germana.
Sí. Jo sóc més de dibuixar.
De dibuixar.
Un Lluís Llach que també es va passar, no sé si vas fer bé el tema dels llibres, ara fa uns anys, i va començar a escriure alguna novel·la. I quan va ser que tu vas entrar als llibres de la teva vida?
La il·lustració, els llibres...
En el cas de la il·lustració, sí que és veritat que... És a dir, clar, per la meva vida, doncs clar, soc mare de 3 fills i per tant això, i a més es porten 2 anys cadascú, per tant és un paquet...
Dos.
Llavors em va molt bé per comptar, saps allò? 19, 19, 17, 19, 21. Saps allò? Una cosa ràpida.
Santíssima Trinitat, quasi.
Sí, mira. Doncs aleshores sí que, clar, tu vas dibuixant i tot, però arriba un moment, jo sempre faig la broma, de que a mi m'agrada molt dibuixar i treballar i pintar amb teles, no? I a mi m'agraden molt els formats grans. De tant en tant faig parets d'escola. Aleshores, arriba un moment que, clar, vius en un pis petit, tens 3 criatures, i tens que decidir què fas, o les teles o els fills. I mira, vaig decidir quedar-me amb els fills. I aleshores...
Perquè no sigui dit.
Allò que pobrets meus. No, tinc 3 sols de nen, de criatures. Aleshores, doncs, estan molt acostumats a que sempre diu la mare està allò. Les bogeries de la mare. I aleshores, doncs, aquí vaig començar a treballar en digital i, d'alguna manera, el fet de treballar amb el Photoshop i en digital comença paral·lelament a ressorgir tot aquest món de les xarxes i jo m'ho prenc ja com, no teràpia, però dir, saps què? Jo penso un dibuix. I el anar penjant, doncs, bé, va ser com un retorn de les persones amb missatges i tot, i és on va començar a entrar molta feina i podíem dir, doncs, que era ja pròpiament d'il·lustració. I aleshores, amb 48 anys, vaig dir, potser que faci alguna cosa d'il·lustració, perquè jo sóc autodidacta.
Mentre continuaves fent de mestra.
Ah, sempre. Vull dir, jo l'educació no l'he deixada mai, perquè a més és la meva bassa d'oli. És a dir, puc estar enfadada o el que sigui, jo sé que arribo a l'escola o arribo a la classe, i oh, que bé, les criatures transmeten...
I llavors, tots aquests dibuixos, t'inspires amb...
I no, normalment, tot el que vaig dibuixant o il·lustrant, doncs moltes coses són coses que em passen. M'agrada, sóc una amant de la poesia, aleshores m'agrada trobar doncs, fragments de poesia, m'arriben, els dibuixo, i després em passa doncs, que vaig pel món, jo sóc de les que ensopego amb les coses, i aleshores miro el cel, miro objectes i tot, llavors els vaig transformant, no? Llavors tinc un dibuix-joc.
Com es diuen els teus fills?
Martí, Èlia i Biel.
Martí, bon dia!
Hola.
Martí!
La coneixes?
Martínet.
Jo soc el de 21 anys. Hola, mama.
Hola, Martí.
Bueno, ens han explicat aquí això, que va haver-hi un punt que a la balança hi havia les teles grans o els 3 fills, i es va haver de decidir com ho veu portar, això.
Com és la mare? Com és? Sí. Digues.
No, bé. Bé, estem aquí supercontents, de veritat. I el tema de les bogeries i de que es queda desperta fins tard i tot això, ja estem ben acostumats, vull dir, nosaltres no és cap sorpresa. Al final, lo raro és que la mama dormi 8 hores seguides. Quan dorm, és mala senyal. Llavors, això, però bé,
fa moltes coses, no? Té mare, no para.
No, però bueno, aquí al final també jo crec que genètic, així biològic i tal, segur que no és, perquè no crec, però al final es passa, eh? I aquí cadascú no parem, i aquí hi ha vida fins a les 12, una de la nit, m'entens? I apa, bueno, potser una és massa exagerada, però a les 12 segur. Llavors, bé, anem fent. Estic molt contents, la veritat.
Martí, i alguna de les coses que ella fa, que algun dels tres germans hagueu dit, ostres, doncs a mi això també m'està interessant, eh? Jo també sembla que, com a mínim, encara que sigui d'afició, a mi això em tira, també.
Bueno, a veure, el tema de l'ensenyança amb els crios i amb els nens i tot, dels tres, poder, soc jo qui se m'ha quedat més la remesa aquesta. També treballant amb ella a l'escola i tot, també això ha fet bastant. I bé, i després el tema de dibuixar, veus, això sí que poder no hi ha massa senyals de vida entre els tres amb els temes de dibuixar.
No, no has seguit el fil del dibuix? Tu no segueixes el...
Bueno, ara l'Èlia sí que està tirant una mica, però aquí els dos nens ens costa, eh?
I llavors dius que esteu a la mateixa escola?
Vam estar. És a dir, el Martí era monitor de lleure i aleshores com a monitor de les coescolars de l'escola necessitaven algú que jugués a bàsquet, doncs la criatura fa 1,98 m i a més és un amant del bàsquet.
1,98 m?
Sí, els meus fills són grans. Jo també sóc molt gran, com podeu veure. I el meu marit és alt i gran.
Alta, sí.
I aleshores, perdoneu, doncs res, bueno, calia algú per fer de monitor de bàsquet, el Martí podia fer-ho, li vaig proposar, i bé, juntament després fent els casals de l'escola i els coescolars, i coordinant-les i tot, doncs crec que va descobrir una miqueta que aquest món de l'educació doncs li agradava, i a més ho fa bé, no és perquè sigui sa mare, eh?
Sí?
És a dir, veus el feedback, no? És a dir, a l'escola estàs acostumat doncs, que t'entren, que venen gent de pràctiques, veus mestres novells que comencen, i també te n'adones de com van treballant els monitors, no perquè siguin monitors ho han de fer malament, al contrari, no? També vellen per l'educació dels nanos. I té traça. A més, quan ajuda els seus germans o jo he vist fent-lo classes particulars, s'explica bé, és a dir, té traça, té feeling en el món de l'educació.
Sí, o sigui que tira per aquí.
No tira per aquí. No, ja no, en principi el Martí està fent econòmiques.
Caram!
Està acabant econòmiques i la seva idea, doncs, i ara el que toca és això, és a dir, acabar econòmiques
acabar,
veure món i que busqui el seu camí i nosaltres estar al seu pare, com jo sempre els animem a tots tres, no? És a dir, a casa s'està molt bé i tot molt bé, però heu de volar per descobrir el món, perquè el món ofereix moltes coses, no? I no tingueu por mai a ni equivocar-vos, sinó s'han de provar les coses. Jo crec que abans t'ho deia, no, Josep, que no dic mai que no.
Doncs... Sempre que sí, no? Sempre endavant.
Doncs aleshores una mica els hi dic amb ells, no? I els hi dic a tothom. El no sempre el tens. Per tant, tira milles. I som-hi.
Equivocar-se.
A tu també no et diu mai que no, Martí, ta mare?
No, això... Mira, si mai em dius que no m'enfadaria amb ella.
Gràcies, Martí.
Perquè saps què passa? Que és que, clar, aleshores seria bastant contradictori. Nosaltres ens ho pot dir i nosaltres no, m'entens? Doncs això. No, a veure, vull dir, sí que ens diu no, òbviament. Vull dir, sí que els dos, vull dir, tant el pare i la mare ens deixen, bueno, camí per córrer el que vulguem. I els tres amb això som molt afortunats i estem superorgullosos i supercontents dels pares que tenim, no ens podem queixar en cap mínima. I tan sols el que vetllen és per nosaltres, entens? Pels nostres estudis, per la nostra vida, per la nostra... Bueno, perquè estiguem sants i això. Llavors, amb el tema del no, bueno, sobretot quan surto de festa, això sí que...
Ep.
Sí que hi ha més nos que altres, però bueno, al final em diuen... ja t'espavilaràs. I jo m'ho prenc així, eh?
I bàsquet, què? Bàsquet fas? Bàsquet, què? Jugues o què?
Ja no jugo.
Bueno, etapa. Escolta, i a casa hi ha molts llibres? Allò, piles d'aquelles per portar amunt i avall o així, o què?
Sí. Aquí, en plan, miris on miris, hi ha llibres. Mira, jo, per exemple, estic aquí a la cuina i aquí pot... hi ha uns quants aquí, sí, sí. I de tot tipus, eh? I d'alguns que dius, vale, però... Però sí, sí, hi ha bastant, la veritat.
I alguna paret pintada o dibuixada?
Sí, mira, mira, aquí mateix a la cuina. Aquí sí? mateix a la cuina ja veig tres quadros, aquí el passadís en veig un, ara un altre, sí, sí, sí.
Vaja, tot...
No, és una casa...
Il·lustrada, il·lustrada.
Plena de vida i d'art, la veritat.
Fantàstic, no? Fantàstic.
Martí, moltes gràcies per haver-nos agafat el telèfon per fer-li la sorpresa a ta mare.
Gràcies, Martinet.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada. Vinga,
una abraçada.
Patronet, guapíssim.
Mama, una pregunta.
Digues. Sí.
Mama, una pregunta.
Digue'm.
Tu on dines? Perquè ets aquí a Sabadell, no?
Jo dino a l'escola, Martí.
Vale. No, anava a dir, perquè ja si això dinem junts.
Bueno, això és la màgia de la ràdio,
exacte,
no? Aquesta
immediatesa. A més, el Martí és improvisació absoluta, eh? Vull dir que... No, dino a l'escola, Martinet, un altre dia.
Vale,
va bé?
Vale. Sí? Okay, okay. Vale.
Vinga, Martí, fins la propera.
Gràcies.
Vinga, adéu.
Adéu.
Bueno, és important. Adéu. I de menú, que hi ha avui?
Amanida.
Amanida.
Sí.
Bueno, podem apuntar-se, no? També, Pau. També.
Sí, sí, el cas és cuidar-se.
Exacte.
Escolta, va, l'editorial, com hi vam arribar aquí?
Exacte.
L'editorial hi vam arribar pel David Vila. És a dir, en David Vila, escriptor de David Vila i Ros, doncs amb el David havíem fet altres projectes, ens vam conèixer justament gràcies a la Núria,
aquesta amiga que parlàvem abans.
Exacte.
Ah, Cardedeu, mira,
sí,
imagina't.
I aleshores, doncs, en ple confinament, doncs jo, una de les coses, abans ho deia, no?, les xarxes em permeten poder anar penjant tot el que dibuixo, i a més jo m'ho agafo com dient, a qui li agradi bé i a qui no. Doncs mira, és el que tenim. Per tant, molt terapèutic, inclús per mi. I aleshores, jo continuo, és una cosa que intento fer, dibuixar cada dia i penjar cada dia coses, i en ple confinament, doncs, era un no parar, no? Perquè, a més, aquí sí que intentava dibuixar, doncs, com, des de com estàvem a casa, com estava la gent de fora, com tot. I amb aquestes, doncs, anava rebent missatges per les xarxes en privat de Sílvia, com a dibuixos, no? Que bonic, com m'inspira, com m'ajuda, i aleshores com puc tenir més un dibuix teu, més proper, i vaig pensar, doncs mira, escolta, truquem al David. David, tu m'hi pots posar poesia, perquè com a man de poesia havíem fet narratives i microcontes, tu m'hi pots posar poesia, em va dir, som-hi. I aleshores el teníem fet. I aleshores amb la intenció de que fos un llibre solidari al final, que anés a ajudar, és a dir, no per guanyar diners, sinó que anés a ajudar a totes aquestes persones que van patir tant el confinament, sobretot econòmicament, doncs vinga, encara que fos el nostre granet de sorra. I aleshores comencem a bellugar editorials, que malauradament algunes van patir molt en confinament, teníem alguna resposta d'alguna editorial, però ens donaven que per poder-ho publicar el juliol. I aleshores ho veiem tan llarg. Si la gent necessita els diners ara, volem ara.
Clar.
I el David només se li acut de dir-me, Sílvia, munta una editorial.
Ah, mira.
Dic, ah, mira.
Veus? L'hora de no dir que no.
Aleshores, com que sé maquetar, doncs, clar, per muntar una editorial és ben senzill. És a dir, fas la maquetació d'un llibre, al final és l'estructura, la forma i com quedarà aquell llibre per després poder-lo portar a impremta. I el que és una editorial, doncs, és després poder-hi posar un segell i tota la distribució i tot el procés que té aquest llibre. Clar, dic, i com que no sé dir que no, i a més a casa, dic, mireu què em diu el David, i em diuen, home, mare, com dient, som-hi, no?
Endavant.
I vaig dir, endavant. I aleshores està Sibilam Edicions des del 2020 i sempre dic, no? No puc parlar mai en singular d'aquesta editorial, jo sempre la incloc en el David, perquè clar, és una cosa que també va néixer entre els dos, però i és una editorial molt petitona i sempre dic que és per persones que vulguin editar coses, és a dir, hi ha molta gent que escriu, i sap que perfectament que potser aquells escrits o aquell conte, aquella novel·la no podrà veure la llum perquè cal un procés per poder fer això i a vegades no se sap qui t'ho pot portar i de vegades poder tenir un escrit doncs això editat a vegades no cal ni que sigui comercial per un mateix, doncs Sibilam Edicions té aquesta porteta per aquesta gent.
Doncs mira, dius que rebies missatges. Exacte. Ara n'hem rebut un.
Ah, mira.
Sílvia, no podia no enviar-te un missatge, només faltaria, home, ara que ets una sabadellenca de ple dret. Encara recordo quan estàvem preparant les sabates blanades i com que no coneixies gaire Sabadell, vas haver de venir aquí i vam fer la ruta que fan els personatges del llibre perquè poguessis anar fent els teus primers esbossos i a partir d'aquí preparar la il·lustració del llibre. Sílvia, com sempre, és un plaer immens tenir-te d'amiga, compartir amb tu llibres i compartir amb tu, sobretot, bogeria i també aquesta afició que tenim a dir que sí a les coses i anar-nos embolicant, oi que sí? Però, escolta, no m'allargo més, t'explicaré més coses, però és que, no sé, veig una francesa que ve per aquí que també et vol dir alguna cosa. Ja ho saps, t'estimem, eh?
Ai, David, doncs sí, és que sempre vol sortir a Ràdio Sabadell, sempre. Ai, no pot ser això, eh? Doncs sí, és un plaer, com deia el David, estar al teu costat, a fer projectes bojos i compartir això, tota la passió, tota la bogeria, i que sàpigues que tenim pendent fer un altre segrest. A veure si ho expliques, això, a la ràdio. Ets meravellosa, t'estimem, i no perdis mai aquesta mirada que omple de colors l'espai, la vida i els nostres cors. Endavant, sempre, Sílvia, estem al teu costat. T'estimem, una abraçada.
El David Vilairós i la Jessica Neukelman. Què és el que està pendent?
Aviam.
Un segrest.
Aviam, el segrest aquest.
Quan em diuen que em segresten és que m'agafen, com que anem de bòlit sempre, i el David
no pareu.
De bòlit, doncs de tant en tant ens segresten i ens anem a berenar. I aleshores intentem xerrar tot el que no hem pogut xerrar o parlar de coses, no? Doncs ho aprofitem en aquell moment. I sempre em diuen, quan em veuen atabalada, perquè bé, compagino moltes coses i a més m'apunto a tot arreu, doncs tant, Sílvia, un dia et segrestarem, no? I això són segrestos per menjar, al final. I coses dolcetes, eh? I si poden ser dònuts, encara millor.
Sí? Home, els dònuts són això, però són bons.
Em fascinen, els dònuts. A casa em fan els pastissos de dònuts pel meu aniversari.
Que bona. Sí.
No, m'apilonen dònuts.
Dònuts sobre dònuts.
Dònuts sobre dònuts, que sí.
Ah, mira, una bona idea. Mira, el proper, això, quan tornis a venir, portarem dònuts.
Fa un parell d'anys vaig fer 50 anys, ara en faré 52 a l'abril, doncs quan vaig fer 50 anys, l'escola em va muntar tot un dinar al terrat de l'escola, i el pastís era de dònuts, tots de xocolata, allà ben col·locadets, la mar de monos, i sí, ho saben, que els dònuts són la meva passió.
Per cert, que abans hem dit la cosa així com de ràpid, de que no, porta un parell d'anys, 5 anys ben bé no hi ha, Sabadell?
5 anys, sí, des del 2019. Sí. Vam canviar, doncs, el pis de Cerdanyola, és això. Era petit, el que us deia, els meus fills són molt grans. I
molt
aleshores...
alts, no? És clar, és que no hi cabeu,
molt
alts, no?
Sí.
Amb pati, sí. Que no vagin amb la xepa.
Sí. No, és que no baixem del 1,90 m, eh?
Imagina, no, escolta, ha de ser un sostre.
I som 5 i som grans. I aleshores, doncs, sí que sempre hi ha hagut la intenció, doncs, de marxar, no?, de canviar i tot. I a partir dels Sabates Esplanades, jo, Sabadell, és això, com que sempre ho tenia tot focalitzat cap a Barcelona, Sabadell hi coneixia, havia vingut de tant en tant, però no pas amb l'enamorament que tinc ara amb Sabadell, no? És a dir, amb els Sabates Esplanades el David em fa tota la ruta per diferents carrers per poder il·lustrar el llibre, i a partir d'aquí ja és una opció més en el moment de buscar pis, de dir, escolta'm, Sabadell.
Desblanes, no? Ja desblanes, sí. les Sabates. I com ho trobes, Sabadell? Com...
Doncs estic encantada, la veritat. És a dir, em sento afortunada. Jo de mena sempre m'he sentit una persona molt afortunada, perquè encara que la vida et porti problemes o dificultats, jo no parlo de... Bueno, no m'agrada dir problemes, sinó mals moments o dies no tan fàcils, es van superant, i això és el que m'ajuda a... en adquirint dies molt més macos, i per tant venir a Sabadell sempre ha sigut una aventura, i m'agrada, m'enamora.
Josep, ens falten dues preguntes per fer-li a la Sílvia, fes els honors.
Doncs va, mira, quan estàs així desanimada, quan estàs down, quan no saps així, tens un dia aquest que acabes de dir, on trobes l'alegria de viure?
Ui, mira, per començar... T'he de dir que em costa estar desanimada.
Es nota.
Em costa molt, perquè a més és algo, és a dir, ser negativa, desanimada, tenir un mal dia, és que em nego. És una cosa que no puc amb mi.
Però som humans.
Sí. No, normalment la meva part més de fluixera és puc estar dibuixant, puc estar escoltant l'Uitena de Mahler, escolto molta música clàssica o qualsevol música, i em poden anar caient les llàgrimes. I llavors suficient com perquè vaig netejant, no? Sí que normalment quan tinc un mal dia intento compensar-lo. El pot de nocilla m'ajuda molt, també us ho dic.
Vinga.
I aleshores...
Déu-n'hi-do, eh?
Sí. Doncs ho intento compensar. De seguida busco la manera per sortir del mal moment.
nocilla, donuts, déu-n'hi-do, Pau?
Sí,
déu-n'hi-do,
dolceta, dolceta.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí.
I això, doncs, mira, i quins recomanes? Quins recomanes per venir a compartir l'alegria de viure?
Doncs mira, una persona que he compartit també amb ella l'alegria de viure i ens ho hem passat molt bé, és una sabadellenca que es diu Laia Vila, que és la directora de l'associació Petit Món. Mm-hmm. Amb ella vam fer l'espectacle Do-Re-Mi, en el qual jo hi participo sempre en tota la part d'escenografia, perquè una de les meves passions és l'escenografia i també ho faig. Aleshores, doncs, i ella també fa dansa contemporània, l'he portada a l'escola per aquest treball de dansa contemporània, i és una persona que jo crec que també no sap dir que no, és una, allò, un nervi, i també és alegria i encantadora. Bueno,
la buscarem, Pau,
la buscarem. I tant que sí.
Molt bé. Que sí.
Sílvia, si et dic Orquestra Plateria,
home,
quina triaries?
L'home dibuixat.
Per què?
Oh, això és festa major, és alegria, és... Sí, és adolescència, joventut, moment, és estiu, és sol, és... I l'home dibuixat, amb un tros de cartró, m'encanta.
És ben bé, tu.
Sí. Ah, que bé.
Gràcies per venir a Ràdio Sabadell.
A vosaltres per convidar-me.
I gràcies per compartir la teva alegria de viure.
Ah, encantada.
Un plaer i moltes gràcies, com deia el Pau.
M'heu fet el dia dolcet i rodó.
Com un dònut,
com
eh?
Com un dònut. Ens veiem, Josep.
Gràcies, Pau.
Adéu-siau.
I una etiqueta al front que digui: jo sóc l'home.